Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La responsabilitat social dels mitjans de comunicació va molt més enllà de l'objectivitat o la fiabilitat de les fonts. Si parlem de problemes socials tan greus com la violència masclista, és important que ens plantegem de quina manera hem d'abordar-ho des dels mitjans, ja que això pot determinar com és percebut aquest problema per la societat i, de retruc, de quina manera es pot intentar, o no, solucionar. Sentim la periodista Núria Alcalà, que ha participat en l'elaboració dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació fet des del Col·legi de Periodistes de Catalunya el 2023.
Crec que tenim una responsabilitat enorme a l'hora de posar el focus en un fenomen tan sumament ample a nivell d'incidència i que també està generant un debat social continu.
Concretament, Alcalà considera que en els casos de violència contra les dones és important no posar el focus en la víctima, ja que això és una forma de violència també contra la dona i una revictimització d'aquesta. Hora Bruixa, el col·lectiu feminista de Sant Cugat, ha fet una performance aquest dilluns per recordar que la violència masclista persisteix més enllà dels puntuals episodis de viralitat que provoquen els titulars de les notícies i les denúncies públiques. En aquest sentit, Hora Bruixa ha remarcat que hi ha molts casos invisibilitzats. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona de l'Ajuntament ha realitzat 149 atencions per casos de violències masclistes durant els primers 9 mesos de l'any. Això significa un augment del 6% respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades municipals difoses aquest dilluns amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. En el 43% dels casos, la víctima no posa denúncia per uns atacs que la meitat de les vegades es donen en l'àmbit digital. El Sant Cugat Futbol Club s'ha sumat un any més a la lluita contra les violències masclistes amb el tradicional partit mixt. Es tracta d'una iniciativa pionera a tota Catalunya que s'emmarca en els actes del Dia Internacional contra les Violències Masclistes del 25N i que enguany ha arribat a la seva 7a edició. El maig han frotat les jugadores del juvenil A de la categoria preferent i els jugadors del juvenil A de la categoria nacional en grups mixtes. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
11:04, inici de la segona i última hora d'aquest Faves comptades de dimarts. Com sabeu, cada dimarts a aquesta hora fem un repàs a la història del cinema, sempre amb algun argument, amb algun protagonista, i ho fem de la mà del periodista i escriptor Víctor Alexandre. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
I benvingut. Avui tens un protagonista, un actor que jo t'he de confessar que per mi no és massa conegut, no sé si per a els espectadors o els oients en general, però que és un actor que va aconseguir un Òscar, no?
Sí, no era una estrella, diguéssim, era un actor secundari, normalment feia secundaris, però era d'aquells secundaris que són de luxe, és a dir, que són, si l'agafes saps que ho faran molt bé, perquè són molt bons, no? Era d'aquests, i va guanyar justament Òscar el millor actor secundari per la pel·lícula Oficial i Cavaller, que feien el Richard Gere i la Debra Winger.
Sí.
Però va fer moltes altres pel·lícules, evidentment, al llarg de la seva vida, i de protagonista pràcticament molt poc, però sí que va fer grans papers i ens va deixar, ens ha deixat aquest any 2024, fa mesos, el mes de març, tenia 87 anys, i avui doncs, li dedicarem doncs, aquest cinema a la xarxa a través de la seva carrera.
Doncs avui protagonista al cinema a la xarxa, Louis Gossett Jr.
Continguts en xarxa.
You know, when you prepare a speech, it's no use because it's all gone. I tried to get my kid to come up here to share this with me. But there are some special people I would like to share this with. Specifically, tomorrow is the 17th anniversary of my relationship with my one agent, Mr. Ed Bondi. They say marriages don't last. I've got a spirit that guides me. Starting with my great-grandmother, who died at the age of 117. And my mom and dad, who I know are watching. And my cousin Yvonne.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquell lliurament d'un Òscar que acabem de sentir és el que Susan Sarandon i Christopher Reeve van donar l'any 1983 a l'actor Louis Gossett Jr. com a millor actor secundari pel seu treball a la pel·lícula Oficial i Cavaller. Era el primer actor afroamericà que guanyava un Òscar en la categoria de millor actor secundari i el tercer, en general, després de Hattie McDaniel i Sidney Poitier. Louis Gossett va dedicar l'estatueta a la seva àvia, que havia mort amb 117 anys, 117, també als seus pares, que eren a casa veient la cerimònia per televisió, i al seu fill, que era a la sala. I és que Louis Gossett Jr., que ens va deixar el 29 de març passat, a l'edat de 87 anys, serà el protagonista del programa d'avui en record de la llarguíssima filmografia forjada al llarg de 64 anys, durant els quals va rodar 64 pel·lícules. Ell era novaiorquès, del barri de Brooklyn, i va debutar com a actor quan tenia 20 anys en dos episodis d'una sèrie de televisió. El seu debut a la pantalla gran va arribar una mica més tard, però no gaire, perquè quan tenia 25 anys va aconseguir un molt bon paper en el film Raising in the Sun, estrenat entre nosaltres com Un lunar en el sol, no un lugar, un lunar en el sol, amb Sidney Poitier com a protagonista sobre el tema del racisme social. Curiosament, els inicis de Louis Gossett no feien predir que acabés sent actor, perquè feia 1,93 m d'alçada i a l'etapa adolescent jugava a bàsquet. Fins i tot, quan tenia 23 anys, va arribar a jugar amb els Knicks de Nova York. Una altra faceta que va provar molt tímidament va ser la de cantant. Dic tímidament perquè no va anar gaire lluny. De fet, només va cantar dues cançons a la seva vida. La primera va ser l'any 1964, quan tenia 28 anys, en un show televisat en què va cantar Don't Let a Woman Get You Man, No et deixis pescar per una dona.
Men, don't listen to them. it'll get you in trouble. Listen to me. Watch out, those chicks come on too strong. Don't let yourself be swept along. You'll end up on the marriage caravan. She says, please take me for your wife. Then she keeps taking you for life. Don't let a woman get you. Just think of the folly. Those trips to the zoo. Six kids and a collie. Dishes to do. Who's doing them? You! Man, beware of the loving sighs. The winks and the smiles and the big brown eyes. It's to the fire from the frying pan. I'd like to tell you more, but gee, my wife is waiting up for me. Don't let a woman get your man. Oh no, don't let a woman get your man.
Don't let a woman get your man. No deixis pescar per una dona. Una cançó humorística que Louis Gossett, Jr. va cantar el 1964 a l'escenari del pavelló de Louisiana i que era la resposta a les arts i estratègies que les dones utilitzen per caçar l'home que els agrada. Va ser una de les dues úniques cançons que Louis Gossett, com deia abans, va cantar a la seva vida. Però centrant-nos en el seu vessant com a actor, hem de dir que durant la primera etapa es va fer un fart d'aparèixer en telefilms i en sèries de televisives. En feia un darrere l'altre. De cinema en rodava poc, però de sèries, moltes. Encara que només fos un episodi. Va aparèixer Els Invasors, a Dactari, a Bonanza, a McLeod, a L'home dels 6 milions de dòlars, a les exhibides a l'estat espanyol amb els títols de Raíces i La Casa de la Pradera, i a moltíssimes més. Pel que fa a pel·lícules, va intervenir a Viatges amb la meva tia, de Josh Cukor, amb Maggie Smith i José Luis López Vázquez, San Francisco, Ciutat Nua, de Stuart Rosenberg, amb Walter Matthau, Abisme, de Peter Yates, amb Robert Shaw, Nick Nolte i Jacqueline Bisset, La patrulla dels immorals, de Robert Aldrich, amb James Woods, o Enemic meu, de Wolfgang Petersen, amb Dennis Quaid. Eren pel·lícules en les quals Louis Gossett tenia papers destacats, però en cap arribava a gaudir d'un personatge que tingués una entitat prou forta per quedar a la memòria del públic. Per això, va fer un canvi, tot això va fer un canvi el dia que li va arribar un personatge, que era un bombó per a un actor, perquè s'hi podia lluir de ple, fins al punt que, com abans hem sentit, guanyaria l'Oscar al millor actor secundari. La pel·lícula era Oficial i cavaller, de Taylor Hackford. A l'estat espanyol, l'actor de doblatge encarregat de doblar Louis Gossett va ser el ja malauradament desaparegut Constantino Romero, que li va imprimir una bagassa més forta que la pròpia de Louis Gossett i que anava molt bé per al seu personatge. Aquí els tenim.
¡He dicho firmes, gusanos asquerosos! ¡No puedo creer lo que veo! ¿Dónde habéis estado toda la vida? ¡En una orgía! Escuchando música de Mick Jagger y hablando mal de vuestro país, estoy seguro. Cada vez que yo diga entendido, quiero que todo el grupo diga sí, señor. ¿Entendido?
Sí, señor.
¿Entendido?
Sí, señor.
No soy tu amigo, muchacho, ni tampoco soy un tipo afeminado. ¿Es eso lo que piensas de mí?
No.
No, señor.
No, señor.
Más alto, nene.
No, señor.
¿Quieres tocarme los huevos? ¿Por eso me has dicho hola, sargento? ¿Eres marica?
Claro que no, señor.
¿De dónde eres, muchacho?
De Oklahoma City, señor.
¡Ah! Solo hay dos cosas en Oklahoma. Ganado y maricas. ¿Ves las muescas que hay? Una por cada mierda de universitario como tú, que he logrado que fracase como recluta y se vaya por donde ha venido. Y la primera muesca de este reemplazo será para ti, Emiliano. Os diré algo acerca de las chicas del contorno. Desde que hay una base naval aquí, existen lo que podríamos llamar las cazadoras. Cruzan el estuario de Puget Sound cada fin de semana, con una idea fija. Cazar a un futuro oficial, para casarse con él. Una cazadora os dirá, no te preocupes por los anticonceptivos, eso lo tengo yo controlado. No os creáis ni una palabra.
Una escena del film Oficial i Cavaller, amb Louis Gossett Jr., que interpretava el paper d'un sergent instructor d'oficials de Marina. Com he dit abans, ell no n'era el protagonista. Els protagonistes eren uns joveníssims Richard Gere i Debra Winger, però el seu personatge de sergent es feia notar tant, i Gossett a més li va imprimir un caràcter tan esplèndid, que l'Acadèmia de Hollywood li va reconèixer l'esforç i li va donar l'Oscar. Va ser l'únic de la seva carrera. El cert és que Oficial i Cavaller va ser un gran èxit que va disparar les carreres de Richard Gere i de Debra Winger. Richard Gere ho va fer amb aquesta pel·lícula i també amb American Gigolo. I Debra Winger ho va fer també amb Oficial i Cavaller i amb La força de la tendresa. De tota manera, sobre aquests dos actors, us vull fer notar una cosa, que és la diferència que hi ha entre ser actor i ser actriu en relació a les perspectives de futur d'aquesta professió. Richard Gere té ara mateix 75 anys i Debra Winger en té 69. Richard Gere no només continua en actiu, sinó que fa papers protagonistes i, a més, ho fa amb parelles femenines que són 20, 30 o 40 anys més joves que ell. Debra Winger, en canvi, tot i ser 6 anys més jove que Richard Gere, va iniciar una davallada a partir del moment que va fer 40 anys. Una davallada que ja no ha remuntat mai fins al punt que en els darrers 30 anys no només ha treballat poc, sinó que només ha fet 9 pel·lícules. 9 pel·lícules en 30 anys. I cap de destacada. En el mateix període, és a dir, en els darrers 30 anys, Richard Gere ha rodat 33 pel·lícules. És a dir, més d'una per any, i sempre com a protagonista. I el mateix podem dir de Louis Gossett Jr., per bé que com a secundari, ja que va tenir la fortuna de treballar fins al final ininterrompudament. La seva última interpretació va ser l'any passat, el 2023, El color púrpura, una versió musical de la novel·la d'Alice Walker que Steven Spielberg ja havia rodat l'any 1985. Doncs bé, per acomiadar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a l'actor Louis Gossett Jr., que va morir aquest 2024, com hem dit, a l'edat de 87 anys, escoltarem la seva veu de nou. Aquesta vegada en el decurs d'un concert de Richie Havens a benefici dels veterans de la Guerra del Vietnam. Era el juliol del 1987. Louis Gossett tenia 51 anys i Richie Havens el va convidar a cantar amb ell aquesta cançó. Handsome Johnny, l'atractiu Johnny. Fins la setmana vinent, amics. Hey, look beyond to tell me what's that you see. March into the field of Concord. Looks like handsome Johnny with a flintlock in his hand. Marching to the Concord War. Marching to the Concord War. Hey, little yonder, tell me what's that you see. Marching from the fields of Gettysburg. Looks like handsome Johnny with a musket in his hand. Marching from the Gettysburg War. Marching from the Gettysburg War. Hey, look yonder, tell me what you see. Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand. Marching to the Dunkirk War. Marching to the Dunkirk War. Hey, you looking up in the temple, what's that you see? Marching from the fields of Korea. Looks like handsome Johnny with an M1 in his hand. Marching from the Korean War. Marching from the Korean War. And it's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Before we'll be free. Tell me what you see. Marching to the fields of Birmingham. Looks like handsome Johnny with his hand rolling.
resistance, marching to the Birmingham War, marching to the Birmingham War. Hey, look yonder, tell me what that you see, marching from the fields of Vietnam. Looks like handsome Johnny with his heart in his mouth, marching from the Vietnam War.
Marching, marching,
yeah, marching, marching from the Vietnam War.
Hey, look at yonder, tell me what you see. Looks like he's trying it some more. Looks like handsome Johnny and he's trying it again. But we won't let him get down to El Salvador. We won't let him get down to El Salvador. Hey, look at yonder, tell me what you see.
Marching from the fields of Vietnam. Looks like a handsome Johnny with a handful and a fist. Marching from the Vietnam War.
Marching, marching,
marching from the Vietnam War.
Hey, what's the use of singing a song? Some of you are not even listening. Tell me what it is
we have to do.
Wait for the fields to start glistening.
Continguts en xarxa.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
En aquest nou episodi que dediquem a la tecnologia ens proposem conèixer una mica més sobre un tipus de contaminació anomenat smog. Què és, quins tipus hi ha i com ens afecta a la nostra salut? Avui en parlem amb Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, Juan Jesús.
Gràcies.
Avui parlem d'un tema que segur que hem pogut veure, l'hem visualitzat i que l'associem molt a un tipus de països, no? Aquí potser no ho és tant, però avui aclarirem algunes cosetes. Quin tipus de contaminació és aquest smog?
O sigui, l'smog és una paraula que és smoke, que és fum en anglès, i fog, que és neblina. Per tant, smog seria una neblina produïda per la contaminació. Aleshores, això és, hi ha dos tipus fonamentals. Un que és el que se'n diu smog fotoquímic, que es produeix durant el dia, quan fa molt de sol i està l'aire poc ventilat, i aquest és el que normalment tenim a l'estiu. Hi ha un altre smog que es produeix més aviat a l'hivern, que és de quan hi ha molta humitat i fa fred, i aleshores també es perd la visibilitat, i això es diu smog sulfurós.
Mm-hmm. Quin tipus de contaminants, d'elements conté aquest smog?
Hi ha contaminants primaris, com pot ser els òxids de nitrogen, bàsicament, i hidrocarburs que hi ha en l'atmosfera. I amb el sol, en el smog fotoquímic, es transformen en secundaris, que són bàsicament l'ozó i òxids d'hidrocarburs. Això seria el smog fotoquímic. I, en canvi, el sulfurós hi ha bàsicament partícules i diòxid de sofre.
Mm-hmm. Jo deia abans, segur que ho hem pogut veure en algunes imatges que tenim molt, molt presents. Un dels exemples més clars seria Delhi, per exemple, no? que té un núvol contaminant a sobre que és difícil de deslligar d'aquesta ciutat.
Sí que és veritat. Sembla ser que Delhi és de les ciutats més, que tenen l'aire més contaminat del món, i ja fa de l'ordre de 10 anys que tenen aquest problema. En aquest cas, el smog és produït bàsicament per partícules. Partícules de diàmetre de 10 micròmetres o d'una mica més petits, i la humitat.
Mm-hmm. Com identifiquem aquest smog, o com es manifesta?
És la pèrdua, primer és la caiguda de la qualitat de l'aire, o sigui, hi ha uns paràmetres que et donen idea de quina és la qualitat de l'aire que respirem, i aleshores, en aquest cas, cauen en picat, i després la manca de visibilitat. O sigui, que aquests són els dos efectes de l'smog.
Jo deia abans que l'associem a un tipus de ciutats, que casualment són ciutats que estan molt poblades, no?
Bueno, he llegit que Delhi té 30 milions d'habitants. Sí, Pequín també era una ciutat que tradicionalment ha estat molt contaminada. Es produeix bàsicament per el parc mòbil, o sigui, pels automòbils, i si hi ha plantes tèrmiques al voltant o alguna indústria contaminant, això s'incentiva. I en el cas de Delhi és la crema dels les restes dels camps, no? Els agricultors...
Dels cultius.
Dels cultius. El que fan els... això està prohibit des de fa molts anys, ja, inclús en l'Índia, havia apuntat aquí, des de, em sembla, 10 anys, i els agricultors continuen fent això. I això provoca una quantitat de partícules que és la que es dispersa. Bueno, això sembla ser que és a 300 quilòmetres. Es dispersa per la troposfera alta, diguéssim, i arriba a Delhi, que és com una vall, i allà es queda estancat.
Mm-hmm. Hi ha diferents tipus de smog?
Well, lo que hem dit abans, el fotoquímic i el sulfurós.
Aquests dos.
Aquests dos són els dos extrems. I aquest en particular, que hi ha a Delhi, és com si fos sulfurós, però la quantitat de diòxid de sofre no és molt alta. És més aviat les partícules, la concentració de partícules.
Mm-hmm. I aquests episodis, quant de temps dura? Perquè, clar, la ciutat de Delhi sembla que... o dona sensació que s'han passat tota la vida pràcticament així, no?
Depèn de la ventilació. Per suposat, de la geografia, no? del contorn, com estem envoltants, i de la ventilació. Si hi ha un anticicló, la ventilació és petita, i aleshores els contaminants es queden allà. També quan hi ha inversió tèrmica, que resulta que tenim una capa d'aire calent a sobre, bueno, que passa quan hi ha un anticicló normalment, aleshores no hi ha ventilació i els contaminants van augmentant de concentració. Quan arriba aquest vent, aleshores es ventila la ciutat i ja tornen a tenir l'aire net.
I, per exemple, a Catalunya podríem identificar algun episodi d'Smog?
Vam tenir, sí que hem tingut, en el passat per partícules i ara no tenim un episodi, però tenim concentracions elevades de partícules. Això és perquè no hi ha ventilació i clar, els emissors continuen emetint i les concentracions van augmentant. Per lo que he vist en la plana de Lleida, ara tenim nivells alts de partícules en suspensió.
I com es controla la qualitat de l'aire?
Bueno, hi ha com 5 paràmetres, que són concentracions de diferents contaminants, i aquests són com els indicadors de la qualitat. Són el òxid de nitrogen, el ozó, el diòxid de sofre i les partícules, bàsicament. Això, hi ha uns estàndards de les quantitats màximes que haurien de tenir i a través d'una fórmula molt senzilla es pot obtenir un índex de qualitat de l'aire. No? Aleshores, normalment les autoritats diuen pues, la qualitat de l'aire en tal punt és tant, i tu ja saps que si és més petit de 50 és que estem bé, però si és més alt de 50 és que anem malament. En particular, a Delhi, a hores deia que la qualitat de l'aire era de l'ordre de 400, o sigui que molt més de lo esperat. I, de fet, els nivells de partícules que diuen PM2,5, que això vol dir partícules de diàmetre de 2,5 micrometres, tenen unes concentracions de, llegit avui, 270 micrograms per metre cúbic, quan el màxim és, que recomana la OMS és de l'ordre de 5, o sigui, són 50 vegades més. Bueno, amb aquests indicadors, veient els nivells i comparant amb els estàndards, com he dit, tens un índex de qualitat. Per cert, m'he oblidat el monòxid de carboni, que també és un indicador. O sigui, són 6, de fet.
6 indicadors per valorar la qualitat de l'aire. I com es controla a nivell administratiu? Com ho fan les ciutats?
Això depèn de la regió. I en aquest cas a Catalunya i en general les regions tenen una xarxa de col·lectors
d'estacions
de mesurament d'aquests contaminants. I aleshores emeten tota aquesta informació de forma automàtica a un centre i aleshores es pot descriure el mapa dels nivells de l'índex de qualitat en diferents punts de la geografia.
Es va fent un seguiment i en una suposada situació anòmala, això doncs, faria saltar l'alarma.
Efectivament.
No?
Sí, aleshores salta l'alarma, com tu dius, i aleshores les autoritats presen mesures i demanen als ciutadans que també prenguin mesures. A vegades hem vist en l'autopista que posa no viatgeu a més de 90 km per hora. Sembla ser que a 90 km la contaminació del cotxe és més petita. O sigui, si tu vas a 120, la producció de contaminants és més gran. Per tant, recomanen reduir la velocitat. Recomanen agafar transport públic. I si, clar, en el cas de gent amb malalties, recomanen que no surtin de casa, que estiguin aïllats a casa, no?
Uh-huh. Perquè, com ara explicava el professor, doncs tot això té efecte sobre la nostra salut. Ja fa anys que venim escoltant doncs que hi ha més morts de les que podíem esperar o de les previstes per qüestions respiratòries i precisament l'smog, o sigui, la qualitat de l'aire, és el que ens pot causar doncs, aquestes malalties respiratòries que acaben, doncs, malauradament, en alguns casos, amb la mort.
Efectivament.
De les persones.
La gent amb problemes respiratoris, per suposat, els afecta ràpidament. Estava llegint que la OMS diu que en l'any 2019 es calcula que el 12% de les morts eren degudes a la contaminació atmosfèrica. Mm-hmm. 12%. I diu que això és el quart risc més gran de mortalitat, després de la hipertensió, el fumar i algun problema dietari, diu. O sigui que és el quart factor de mort al món, el risc de mort al món ara mateix.
I que no afecta només als humans, sinó també als animals.
Ah, per suposat, per suposat. Clar. I les plantes també, clar, però les plantes... O sigui, ara en un episodi de smog, el sol no arriba com hauria d'arribar, les plantes no poden produir la funció fotosintètica i aleshores en lloc de captar el diòxid de carboni i produir hidrats de carboni, aleshores respiren i aleshores emeten diòxid de carboni. És a dir, que s'afecta tot l'ecosistema.
Mm-hmm. Si haguéssim de posar una nota a la qualitat de l'aire que respirem a Sant Cugat, ja no dic a Barcelona, que és diferent a Sant Cugat.
Sí, Barcelona té un problema molt gran d'òxid de nitrogen produït per el parc mòbil, bàsicament, i no es ventila prou bé, i de fet ja han tingut, crec que han tingut multes per part de la comissió, Espanya ha tingut multes per part de la comissió perquè algunes ciutats com la de Barcelona s'ha passat dels nivells d'òxid de nitrogen. Afortunadament, aquí a Sant Cugat estem molt millor, la ventilació és molt més gran i normalment aquí l'índex de qualitat de l'aire no supera el nivell 50 o una cosa així, que és un nivell molt acceptable. O sigui, es diu bona qualitat.
Bé, doncs avui hem descobert una miqueta més sobre aquest tipus de contaminació, el que s'anomena l'smog, i ho hem fet en companyia del professor Juan Jesús Pérez, a qui li agraïm novament la seva participació amb nosaltres. Professor, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La plataforma de pensionistes de Sant Cugat neix amb el propòsit de lluitar per la defensa del sistema públic de pensions i contra la privatització. Però amb el temps, la lluita s'ha ampliat i s'ha fet transversal per defensar exclusivament els drets socials. Per conèixer quina ha estat l'evolució d'aquesta plataforma i les seves inquietuds, avui ens acompanya Jordi Casas, que és el seu secretari. Jordi, benvingut.
Molt bon dia.
Comencem per la història. Quina és l'espurna que el 2018 fa néixer aquesta plataforma?
Bé, jo he de dir, abans que ara és que llavors no hi era, jo som molt jove, llavors encara no hi era. La plataforma, com moltes plataformes, si us en recordeu, Catalunya, a nivell d'Espanya, va néixer arran de la política del PP, en concret d'en Rajoy, de pràcticament congelar les pensions. S'augmentava un 0,25%. Lo qual, això va durar uns 40 anys, el qual representava una pèrdua de poder adquisitiu extraordinari. Això va fer que neixessin amb diferents noms plataformes de pensionistes, sobretot per reivindicar unes pensions dignes. Aquest va ser el naixement i el primer impuls que van tenir les plataformes en la seva Constitució.
I va néixer amb força aquí a Sant Cugat?
Sí, sí, sí. Jo ja et dic, jo com que no em considerava vell no hi anava, però sabia la seva existència, tenia contactes i tal, i sí, va néixer amb força, sí.
Quines van ser les seves primeres accions, les primeres reivindicacions, centrades bàsicament en el tema de les pensions?
Pel que jo sé, van estar centrades bàsicament en les pensions, però bueno, ja sortien coses que després s'han anat concretant o s'han anat desenvolupant, com el tema de la residència. El tema de la residència, no diria exactament quin any va sorgir, però pel que sé, pel que m'han explicat, va ser un tema que va ser ja des de l'inici. De fet, els viejos del lugar recorden que la residència és un tema que s'ha tractat amb no sé quants alcaldes. Amb la Mercè Conesa, amb la...
Carmela Fortuny.
Carmela, amb la Irla, ara amb el Josep Maria Vallès. Vull dir que és un tema que té solera.
És cert que aquesta lluita, que va començar amb el tema de les pensions, s'ha anat fent, com dèiem, més transversal. I en l'àmbit local, els temes que us han ocupat, que han sigut uns quants, un dels principals és aquesta segona residència pública per la gent gran, que, com deia, s'ha reclamat des de fa bastants anys enrere. En quina situació esteu ara mateix?
La segona residència és un tema, no sé si dir-ne un tema desgraciat, però sí surrealista. Vosaltres que seguiu els plens municipals, el ple del dilluns passat, ha sigut aquest dilluns, sí? El ple d'aquest dilluns... No, del dilluns, de la setmana passada. Es va aprovar una moció absolutament surrealista que va presentar el PP i l'equip de govern li va fer unes modificacions i es va aprovar, que és surrealista, no? És dir, seguir reclamant la segona residència i preveure un terreny per una tercera. Quan la segona residència pública no es farà, i el crim de govern sap que no es farà, que per això s'han elaborat unes pliques per concessionar una gestió privada d'una nova residència, al solar que s'està reservant des de fa anys a Volpelleres, i bueno, són coses que s'aproven, però suposo que s'han d'aprovar per fer callar algun grup municipal, no? Però la situació quina és? Aquesta informació no la tenim, però ja ha vençut el termini durant el qual es podien presentar empreses sense ànim de lucre per gestionar aquesta residència. Era d'un mes, ja ha vençut. No ens han informat quantes s'han presentat. I ara, suposo, si és que s'han presentat, que és una informació que hem de demanar des de la plataforma, hi haurà, s'haurà de constituir allò que se'n diu el jurat o el tribunal, si n'hi ha hagut diverses, per veure si es compleixen els requisits i qui té millor puntuació i a qui s'adjudica, no? I a partir d'aquí, bueno, si no hi ha reclamacions, això tirarà endavant i, no sé, les previsions que es feien amb les converses que hem tingut nosaltres amb l'equip de govern és que això podria estar en marxa en un període de 3 anys, entre que s'adjudica el terreny, la construcció, la no sé què. Per tant, a veure, sense renunciar nosaltres a l'existència d'una residència realment pública, gestionada públicament, que sabem que a Catalunya són, es poden comptar amb els dits d'una mà, perquè la política del govern de la Generalitat des de fa molts anys, sigui quin sigui el partit, no és de fer residències, sinó de concessionar places públiques, places concertades. Aleshores, independentment de no deixar aquest objectiu, no?, aquest horitzó a llarg termini, el que farem des de la plataforma és seguir a l'evolució d'aquesta segona residència, jo no he dit pública, però segona residència, perquè es compleixi allò que posen les pliques, que 84 places han de ser concertades. El 70%, si no m'equivoco, ara ja la memòria és feble, el 70% de les places, de les 120, han de ser concertades, que em sembla que són 84. Llavors seguirem que realment sigui així, no? Almenys que aquestes 84 places, diguem-ne, es concerti, que ho ha de concertar la Generalitat, eh? Vull dir, clar, si la Generalitat no concerta, si la Generalitat no fa concurs i es presenta aquesta empresa que està obligada a presentar-s'hi perquè li adjudiquin concertació de plaça, no es farà. I, per tant, nosaltres intentarem que sigui el abans possible.
Altres temes, a banda de la segona residència. El pla estratègic de la gent gran, la taula de sanitat, són algunes de les qüestions.
El pla estratègic també és un tema molt interessant. Nosaltres ens vam emmirallar una mica en un dels primers municipis que en va aprovar un, però que va estar 5 anys, bueno, va haver la pandèmia pel mig, negociant-ho i tal, va ser Manresa, que ja hi ha una plataforma també que ho van proposar i... No, allà va ser directament el sindicat de comissions obreres, em sembla, que ho va proposar i ho va negociar amb l'Ajuntament. Però hi ha més ciutats. Terrassa en té un, Rubí en tenia un que no sé si està... Per parlar només de les del Vallès, que no sé si està vigent, i Sant Cugat. El pla estratègic va ser un procés que va durar un gran temps. Va haver un apartat de participació, diguem-ne, de les entitats que treballen en el camp de la gent gran, i és una radiografia de Sant Cugat i una sèrie de propostes de cara a millorar les condicions de vida de la gent gran, no? On hi ha de tot, no? Habitatge, sanitat, cultura, tot. Hi ha una comissió dintre del Consell de la Gent Gran encarregada de fer el seu seguiment. Llavors, aquí es tracta, aquí sí que hi ha una feina important que es tracta de seguir que efectivament s'apliqui, com tants plans. La meva experiència és que els plans normalment no s'apliquen, però bueno, almenys intentarem que aquest s'apliqui. També és cert que la Generalitat havia d'aprovar un pla d'estratègia de gent gran a nivell de tot Catalunya, però pel que jo sé, i sobretot arran, suposo, el canvi de govern està congelat, que podria ser un referent important per tots els municipis de Catalunya. Però bé, nosaltres el que intentarem és que el de Sant Cugat es compleixi. I pel que fa a la sanitat, arran, sobretot, de la pressió de la Maria Blanca, que és una entitat que es dedica a la defensa de la sanitat pública i que nosaltres hem col·laborat amb ells, es va construir la taula de sanitat, no sé, fa uns 6 mesos, sembla, ara no m'ho preguntis, i ha fet diverses reunions. I el que fa és això, no? Hi ha una representació de l'administració, de CatSalut, de la Mútua i dels usuaris, en aquests moments a través de dues entitats, que és Maria Blanca i la plataforma de pensionistes, i el que fa és un seguiment de la problemàtica sanitària a Sant Cugat.
Des del principi hi ha hagut una clara vocació per voler influir sobre la política local. Des de la vostra posició, la percepció és que ho esteu aconseguint?
Nosaltres, a veure, nosaltres fem una versió positiva de la nostra activitat i creiem que, efectivament, hem fet bastants reunions amb l'equip de govern, diferents equips de govern, i crec que hem aconseguit coses. Per exemple, vam aconseguir que es creés una sèrie de places d'aparcament al CAP, per la gent gran, vam aconseguir que per les persones que tenen carnet A i B, que són persones amb uns ingressos molt baixos, se'ls faci un descompte per les passades de Terrassa. I, clar, hi ha crònics, males crònics, que s'han de passar molt sovint a la moto de Terrassa. I el bitllet de Terrassa és molt més car que el de Sabadell, per posar l'exemple. Aleshores, aquí l'Ajuntament posa uns diners als ferrocarrils, la Generalitat de Catalunya, i als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya hi ha una aplicació perquè la gent que té carnet A o B pugui anar pagant molt menys a la moto de Terrassa. Vam aconseguir fer una guia dels serveis per la gent gran a Sant Cugat. S'ha aconseguit, no només nosaltres, també altres entitats de la gent gran, per exemple, el casal de la parròquia i tal, s'ha aconseguit el pla estratègic de la gent gran, s'ha aconseguit, encara que ha sigut, diguem-ne, aquesta paraula a mi m'agrada molt, encara que és molt poc català, un apanyo amb el tema de la residència. No sé com t'ho diu en castellà, un pedaç de fer una residència que no serà pública, de gestió pública, bueno, però almenys tindrà, si tot acaba bé, 80 i pico places concertades per part de la Generalitat. Anem avançant.
Per tant, l'evolució de l'entitat en aquests 6 anys ha sigut la d'anar fent camí segons les necessitats.
Sí. Jo crec que som conscients, l'altre dia ahir parlava a la Junta, som conscients de que les circumstàncies han canviat i que, per tant, nosaltres ens hem d'anar adaptant o hem d'anar responent a circumstàncies diferents. Per exemple, seguirem amb les concentracions a cada X temps davant de l'Ajuntament, com venim fent, però avui una part important de la feina de la plataforma està en treure suc, si se'n parla l'expressió, de la nostra presència als diferents organismes de participació ciutadana que hi ha. M'explico. Hi ha el Consell de la Gent Gran, encara que reuneixi un cop cada X temps, hi ha un òrgan que és més executiu i que reuneix més sovint, que és la taula de la Gent Gran. Dintre la taula hi ha una comissió que treballa el tema del pla estratègic, hi ha la taula de sanitat, ara s'ha creat la taula d'habitatge. Bueno, nosaltres tenim la voluntat de participar en tots aquests llocs, i que lo qual t'obliga a canviar una mica la manera de funcionar de la plataforma, perquè t'obliga a elaborar propostes. No es tracta només de reivindicar, sinó es tracta també
de ser actius,
d'elaborar propostes i portar-les allà on es poden discutir. Després es tiraran endavant o no.
Quin és el model organitzatiu que teniu? És a dir, com funcioneu?
Tots som amics i amigues. A veure, tenim tres nivells, diria jo. Hi ha el nivell de la gent que s'ha apuntat explícitament i que vol rebre informació, que jo no ho porto, però sabeu, són 200 i escaig o més, no ho sé. A mi, a l'última festa de tarda es van apuntar 13 o 14 persones. Aquestes persones estan setmanalment informades de les activitats i de les concentracions que fem. Hi ha la gent que són entorn de 40 i 50 persones, depèn dels dies, que venen a les concentracions, aquests són els fixos, diguem-ne. I després hi ha una junta que ara som 8 persones, de la qual jo sóc el secretari, i que, bueno, som els que portem la gestió executiva, no? Els que organitzem la cosa. I cada 2 anys renovem la Junta. Ara tocarà el novembre del 2025.
O sigui que l'última renovació va ser
el novembre de l'any passat.
2023. Tu ja n'has format part de l'anterior i d'aquesta nova? Sí, sí, 2021?
Sí, jo sóc repetidor, sí. vaig suspendre i m'han fet tornar a presentar.
I escolta'm una cosa, a nivell organitzatiu, aquesta junta funciona a través de comissions o com us ho feu?
No, bàsicament la junta... Som la junta i dintre la junta tenim...
Tots feu de tot?
No, tots feu de tot. Tenim repartir les responsabilitats. Hi ha qui és el secretari, que sóc jo, que sóc l'home que fa les actes i els papers. Hi ha la persona que s'encarrega de coordinar els articles que publiquem al Cugatenc cada 15 dies. Hi ha la persona que porta el tema dels inscrits, no? L'actualització i la posada al dia de les llistats d'inscrits. I després hi ha la persona que porta el tema de la comunicació, no? I després hi ha les persones, diguem-ne, que la seva dedicació fonamental és estar al Consell de la Gent Gran, o a taula de Gent Gran, o a taula de Sanitat. O sigui, ho tenim una mica repartit així.
Per tant, si parlem de la vostra manera d'actuar, tenim des de les concentracions, que van ser les primeres accions que es fan davant de l'Ajuntament...
Cada 15 dies.
Les manifestacions, les activitats puntuals que feu, la vostra participació...
Hem fet activitats puntuals i col·laboracions col·laboració... bueno, també m'he anat a convocatoris a caràcter general a Barcelona, no? Tal. I després una col·laboració bastant estreta amb la Marea Blanca pels temes que fan a sanitat. Que és que, de fet, qui ens assessoren, perquè en saben més que nosaltres, aquest tema.
I, a banda de Marea Blanca, heu fet col·laboracions també allò...
Bueno,
importants
a veure,
amb altres entitats?
Sí, sí, sí. Per exemple, l'organització de la Setmana de la Gent Gran hem participat amb altres entitats els últims 2 o 3 anys. No? Aquest any, per exemple, vam participar, nosaltres vam fotre... Ai, vam fer un d'allò de... un recital de música a la plaça de Barcelona. Sí, sí, participem. I el sol fet d'estar a la taula de gent gran ja fa que participis amb altres entitats de gent gran, que també hi són, clar. Llavors, a partir d'aquí, coordines coses.
Mm-hmm. Qui pot formar part de la plataforma de pensionistes de Sant Cugat?
Primer, has de ser una persona sèria. No, és broma. No, la gent que vulgui, a veure, major, la gent gran, la gent gran és molt relativa, no? Perquè tenim des de gent de 60 i pocs fins a gent de més de 80 anys, no? A la Junta hi ha des de gent de 65 a 80. No, qualsevol persona que s'inscrigui, a veure, fem un full d'inscripció seriós, diguem-ne, no? Per tot allò de la confidencialitat, m'inscric, vull rebre, no sé què, a partir de la inscripció, doncs, escolta, pots des de rebre la informació, anar a les concentracions, a optar a estar a la Junta. Vull dir que no...
Hi ha un capítol en la història... la nostra història, la de tothom, en aquest planeta, que va ser l'arribada de la pandèmia, de la Covid-19. Justament, la plataforma havia nascut el 2018
sí.
I
això va ser el març del 20.
Va ser el 2020. Jo no sé si això s'ha deixat notar en la vostra plataforma o...
A veure, jo abans no hi era. No? Jo en sèrio m'hi vaig posar el 21 o al principi... Jo diria que, bueno, després de la pandèmia, però precisament, sí, clar. Sí, perquè allò va durar, entre pitos i faltes, va durar molts mesos que les concentracions no es feien, òbviament, no? Fins al 21 es va reprendre en sèrio la vida normal, no? Jo crec, he sentit comentar que potser va baixar una miqueta la participació a les concentracions, m'han dit alguns. Però, bueno, a mica en mica es va anar superant, no va ser allò... De fet, ja no en parlem ni ens en recordem, però ja va ser un trauma important. I especialment delicat per la gent gran, que a més teníem aquella evidència tan dolorosa, que és la quantitat de gent que es va morir a les residències. Allò va ser un cop de puny important, eh? Algunes comunitats autònomes, em sembla que encara arrosseguen procediments judicials, no?
Segur, sí. Una última qüestió. Com us comuniqueu amb els vostres associats? Teniu xarxes?
Tenim... això de les xarxes, a mi, sí, no, les xarxes... A veure, no, bàsicament, WhatsApp.
Sí.
A veure, nosaltres tenim un WhatsApp per la Junta i un altre per fer convocatòries a tothom. I per mail. Mail i WhatsApp.
Però dic, la gent està informada també a través de les xarxes, a través de Facebook, Twitter...
No sé si tenim... Sí. Si ara que m'ho preguntes, no ho sé. Hòstia, mira, que no soc secretari. És que jo d'això de les xarxes soc un inútil. Probablement estem a, no sé si Instagram, no sé. A veure, el que sí funciona regularment, no allò per consultar, sinó regularment, és el WhatsApp per comunicar concentracions, per recordar-les i tal a tothom que en té, i el mail a tothom que en té. El mail ens permet, a més, enviar documents i tal. Això sí, arriba a tothom. Després, les xarxes, no sé. Em saps més tu que jo, perquè jo, com que no xarxejo...
Si et pregunto per algun repte així pendent, a banda del que ja hem comentat...
Repte pendent... a veure, jo crec que en aquests moments, aquí arreu, el repte pendent més important és que l'esperit del pla estratègic es faci carn. És a dir, que es vagi concretant. Jo crec que és perquè és un pla que... Nosaltres hem marcat 10 prioritats, que ara no me les preguntis, que no me'n recordo, a les quals treballar, però és un pla molt ambiciós i, ostres, si aconseguíssim que una part d'elles concretes en els propers anys, seria una gran cosa.
Doncs avui n'hem parlat de la plataforma de pensionistes de Sant Cugat, ho hem fet amb el seu secretari, en Jordi Casas, a qui li agraïm moltíssim que hagi passat pel programa.
Bueno, ara passo per caixa, no?
Ara passes per caixa, sí senyor. Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu, fins
l'altre. Gràcies. I bon dia també als que ens heu acompanyat. Serà fins demà quan passin 3 minuts de les 10 del matí, una nova edició del Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.